L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, autoexigència i autoestima. Amb les psicòlogues Glòria Nadal i Natàlia Iglesias. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
I amb les psicòlogues coach Carme Brit i Thais Casals. Senyores, benvingudes també.
Gràcies.
Hola.
Carme, abans de res, per situar-nos, quina és la teva definició d'autoestima?
Doncs mira, començaríem explicant que l'autoestima per mi és la valoració que fem de nosaltres mateixos i jo l'entenc com una construcció dintre del procés d'autoconeixement. Llavors, per il·lustrar-ho amb una imatge, que a vegades diuen que una imatge val més que mil paraules, quan parlem de l'autoestima de vegades la veiem com una cosa única. Llavors, ara convido a totes les persones que ens escolten que pensin que tenen a sobre de la taula un munt de peces, d'aquestes del Lego, d'aquestes de jugar, doncs l'autoestima podria ser el resultat de la construcció que ells fan amb aquestes peces i quin valor atribueixen a cada una d'aquestes peces. Per tant, per mi no és un constructe únic, sinó que és un concepte polièdric, podríem dir, i que a més té la característica de que és evolutiu, és a dir, que l'autoestima, afortunadament, pot canviar amb el pas del temps.
Sí, està d'acord. La Thais Casals, la faria seva, aquesta definició?
Sí, totalment.
I vosaltres, Glòria i Natàlia, us vau especialitzar en autoestima, d'entrada.
Sí, estem especialitzades en psicoteràpia i dins de la psicoteràpia treballem molt en temes d'autoestima, sí.
Hi ha un moment en què trobeu que l'autoexigència elevada és un problema per l'autoestima?
Totalment, perquè al final, perdó, quan ens exigim molt, arriba un punt que això ens genera molta inseguretat i per tant toca directament a la nostra autoestima.
Clar, aquí caldria fer una diferència, no? M'imagino, entre inseguretat i autoestima. Mm-hmm. Una cosa és la inseguretat i l'altra l'autoestima, però poden anar de bracet, com si diguéssim.
Sí, exactament. L'autoestima, com comentava la companya, és al final la valoració que fem de nosaltres mateixos, no? El nostre autoconcepte, i quan no tenim un bon autoconcepte pot generar una inseguretat.
Què en pensa la Thais d'aquesta relació entre autoexigència i autoestima?
Sí, totalment. Van molt lligats, molt lligades a aquestes actituds, com si diguéssim. És veritat que tenir molta autoexigència ens acaba afectant a l'autoestima. Quan no aconseguim allò que volem, no? Perquè no sempre és assolible tot el que desitgem, ens posem molts cops objectius que no són assolibles, per això des de la psicologia coaching, no? que treballo jo, doncs diem que ens hem de posar objectius que siguin assolibles, que depenguin de nosaltres, i si ens posem aquests objectius tan alts, doncs això afecta el valor que ens donem a nosaltres mateixos, perquè no ens veiem capaços d'assolir allò que ens hem marcat. Per tant, hi ha una relació molt directa entre autoexigència i autoestima.
I està d'acord la Carme Brit?
Sí, completament d'acord amb les tres persones de col·legues. A mi el que m'agradaria posar-hi el focus és amb la paraula autoexigència. És a dir, per mi l'autoexigència, hi ha la paraula exigència, fixeu-vos-hi que és quelcom que imprimeix una força excessiva. És a dir, no és quelcom natural, sinó que és algo que va més enllà. És a dir, exigir vol dir demanar d'una forma, doncs, amb força, d'una forma, diguem-ne, poder a vegades no la millor manera. Per tant, quan nosaltres establim aquest diàleg intern amb nosaltres mateixos i no ho fem d'una forma adequada, és a dir, que el nostre llenguatge, aquest diàleg interior, és des de l'exigència, des del forçar, doncs què passa? Que moltes vegades quan forcem massa les coses, doncs es trenquen. Per tant, podem assolir objectius, tal com deia la Thais, que siguin realment realistes, que siguin mesurables, que siguin tots aquells paràmetres que hem parlat algunes vegades, però sempre des d'aquesta amabilitat, no des d'aquesta autoexigència. I amabilitat no significa que sigui fluix, significa que sigui respectuós amb nosaltres mateixos.
Imaginem, senyores, un esportista, per exemple, del rendiment, algú que està sotmès a molta pressió. Clar, necessita els objectius elevats, els necessita, Thaís, i moltes vegades aquests objectius semblen inabastables.
Sí, de fet, molts cops posem com a exemple, no?, aquests esportistes d'èlit també a teràpia, aquests que depenen a vegades fins i tot de segons. O sigui, són uns objectius molt retadors, i jo crec que les persones o els col·legues que treballen amb esportistes d'èlit segurament treballen molt la part de la frustració, perquè molts cops parlem de segons o mil·lèsimes de segon que fa que no assoleixin aquell objectiu marcat, no? I llavors, per això han d'anar treballant tots aquests aspectes, doncs, lligats amb la frustració o amb la ràbia de no assolir. I, òbviament, si una persona s'ha estat preparant, imagineu algun atleta que s'ha estat preparant 4 anys per a unes Olimpiades i són, molt, òbviament, molt importants per la seva carrera, no arriba a aquell objectiu, doncs afecta clarament a la seva autoestima. I és algo que ha d'anar treballant, i és super recomanable que aquestes persones s'acompanyin, no només dels entrenadors d'esport, no?, sinó de psicòlegs, coach o bueno, de professionals que acompanyen amb aquesta part de l'exigència i de la frustració i de l'autoestima.
Doncs mira, jo estava pensant en la Simone Biles, és a dir, aquesta atleta olímpica que a les darreres Olimpiades, doncs ella va veure que no estava bé de salut i de salut mental en aquell cas, i va prioritzar-la i es va retirar, va estar durant tot aquest temps treballant amb si mateixa, i ara es torna a presentar i amb una preparació física i mental brutal. Què vol dir? Que el fet de no tenir uns resultats, això necessàriament fa que ens resti valor? És a dir, aquí sempre diguéssim que el que vull posar sobre la taula és que l'autoestima no és quelcom inamovible, sinó que depèn. I evidentment, el que deia la Thaís, estic completament d'acord, que una de les coses que s'han d'entrenar, i la paraula entrenar per mi sortirà molt en aquesta xerrada, perquè hem d'entrenar coses, i una de les coses que hem d'entrenar és, doncs, la tolerància a la frustració. No sempre les coses surten com nosaltres desitgem, però no sempre també és només com a conseqüència dels nostres actes, sinó que hem de tenir una mirada també de vegades, doncs, més oberta, més sistèmica, i poder posar atenció a altres coses, no? És a dir, que jo crec que amb la figura d'ella o de molts altres esportistes d'èlit, doncs hi ha moments que els seus resultats no són els desitjats, i no per això doncs deixen de ser bons i tal. Per tant, com en totes les coses, és un tema de proporcions i hem de trobar el punt d'equilibri. Aquí està la dificultat. És a dir, exigència sí, exigència no. A veure, per mi aquesta dicotomia no té sentit. És a dir, hem de ser exigents fins al punt, i jo diria que sempre un punt més d'on comença la por, no? És a dir, que si treure't una mica de la zona de confort, doncs t'ajudarà en aquesta motivació aspiracional, no? És a dir, a tirar una mica més endavant.
Avui a l'Ofici de Viure, autoexigència i autoestima, amb Carme Brit, Thaís Casals, Natàlia Iglesias i Glòria Nadal. Diuen la Natàlia i la Glòria, l'autoexigència pot semblar molt admirable i molt positiva, però implica un gran risc, i és que et duta a l'extrem, i això és una cosa que fem sense adonar-nos-en, ens porta a entrar en un bucle en què ens costa molt sortir perquè volem fer-ho cada vegada més perfecte i res ens és suficient. I què passa llavors, diu la psicòloga Patricia Ramírez? Caiem en l'autosabotatge, caiem a fer-nos mal, a anar en contra dels nostres interessos, perquè el nivell d'exigència i perfeccionisme que moltes vegades imprimim a tot és tan elevat que suposa un enorme desgast i preferim defugir-lo i no enfrontar-nos-hi. La psicòloga Laura Sánchez Blanco diu que les expectatives rígides i inflexibles ens porten a una manera de pensar i viure poc saludable, ja que exigeixen aconseguir alguna cosa per sobre de tot. Ella mateixa, però, ens encara la solució quan diu: en canvi, una expectativa flexible ens permet pensar en alternatives en cas que no s'acompleixin i obre la ment a noves possibilitats. Avui a l'Ofici de Viure, autoexigència i autoestima.
Wayne Dyer. Si canvies la manera de mirar les coses que mires canvien.
És cert que en el món professional i en determinats sectors més que altres, inclús, l'exigència és un model de funcionament. I què
Joana
vol dir
Frigolet,
exigència?
Psicòloga coach.
Sempre mirar el que falta, sempre mirar el que va malament, sempre mirar el que tinc pendent, sempre què més podria fer, perquè sempre em comparo amb els altres, no em comparo amb mi mateix. Aquesta és la característica principal per mi, de l'exigència, és voler fer més coses perquè així em sembla que arribaré més lluny, però sempre no importa que el que he fet bé o no em miro des de les fortaleses, no em miro des del que sóc capaç de fer, no em miro des del meu talent, sinó des del que falta. Per tant, sempre estic connectat amb el desamor, sempre estic connectat amb la tristesa, la ràbia i la por, perquè no estic aconseguint allò que... o tinc coses pendents. Si és que no estic aconseguint, estic coses pendents. I per tant, tenir coses pendents es considera positiu, no? I no queda bé simplificar i tenir una vida senzilla. Com em deia una noia una vegada, que és una noia que ha prosperat, a més, ja ha tingut molt d'èxit professional, no? I em deia: és que, Joana, és que si paro, no sé, tinc un sentiment com que em tornaré gandula, no? Llavors, aquesta necessitat de fer, i al principi és per demostrar als altres, perquè em comparo amb els altres, però arriba un moment que es converteix en una addicció al fer, perquè tinc molta por de parar, i a més, he tingut l'èxit, però quan estic en l'èxit que ambicionava, en necessito més. Jo, l'excés d'ambició també és un dels problemes que van associats a un autoconcepte baix. Sempre hi ha algú que ho fa millor que jo.
Vosaltres, Glòria Nadal i Natàlia Iglesias, es podeu posar algun exemple de cas en què hàgiu vist patiment degut a una elevada autoexigència?
Per exemple, a l'hora de fer un treball, qualsevol persona que està en una època d'estudis, no? I estudia i té treballs d'entregar, moltes vegades les persones que són molt exigents mai tenen la sensació de ja està, ara puc canviar el treball o puc imprimir-lo, no? Ja està. Sempre estan buscant aquesta cosa de, bueno, encara es podria millorar una miqueta més, vaig a repassar-m'ho de nou.
Això pot fer que facin un gran treball.
Sí, és el que dèiem abans, no? Que evidentment l'exigència és bona perquè ens permet motivar-nos per intentar fer les coses millor, però si ens passem, què vol dir que ens passem? Que no trobem mai el punt de dir ja està bé, perquè sempre busquem l'errada. El que acaba passant aquí és que les persones posen el focus, no?, la seva mirada, en els errors. I sempre se'n troben. O pots trobar-ne al final per voler millorar constantment.
I aleshores vosaltres, Glòria, quan veieu que hi ha patiment en aquest procés?
Quan veiem que de vegades aquesta motivació, no?, i aquest el voler assolir aquests objectius potser més ambiciosos generen ansietat, no deixen dormir, generen tristor, generen un comparar-se, no?, amb tota la resta, i com deia la Natàlia, no trobar el punt on acabar, no?, i estar satisfets amb el que estem fent, aquí és on comencem a veure que ens estem passant potser una mica d'aquesta rosca, no?, i sí que és cert que en cert punt aquesta exigència està bé perquè ens fa millorar, ens fa prosperar, però quan arriba aquest malestar és quan sabem
que
hem de parar.
A vosaltres us venen a consultar amb ansietat, amb problemes de son, i després aneu estirant el fil i veieu que hi ha una elevada autoexigència.
Ah, exacte.
I què els dieu? Baixeu el llistó?
Treballem normalment amb l'autoestima, com bé dèiem, perquè està molt relacionat. Quina necessitat tenim de ser tan perfectes? Per què he d'aconseguir aquesta perfecció? Per què m'estic posant uns objectius tan elevats? Potser perquè no sóc capaç d'acceptar que tinc les meves limitacions, o ja no només les limitacions, sinó el meu propi ritme. Perquè l'exigència el que ens fa de vegades és voler créixer molt ràpid o aconseguir uns objectius pels que potser necessitem una miqueta més de temps.
I potser la persona s'ha acostumat, no?, a valorar-se a partir dels resultats.
Exactament.
I és això el que s'hauria de canviar, no? També la persona ja val molt independentment dels resultats.
Exactament, sí. Com comentava abans la companya, doncs moltes vegades relaciona molt la meva validesa amb els resultats aconseguits en un moment determinat.
Sí, em sembla molt interessant això que esteu dient, no? Que a vegades posem el focus, o estem acostumats, o també per creences, per l'educació, posar el focus en els resultats, però en moltes professions, en estudis, també podríem posar el focus en el camí, no? En el camí que fem, perquè segurament aquest camí ens acompanya al llarg de la vida i a vegades el resultat, parlem d'un examen concret o d'un projecte concret de feina, però el camí és el que ens dura al llarg de la vida, no? Ho parlàvem abans dels esportistes, doncs també, no? També és interessant que a part d'aquesta carrera esportiva, doncs treballin amb altres objectius de vida, perquè molts cops són carreres curtes i han de tenir també aquest altre sentit de vida, no? Sí, que no? Em sembla interessant posar el focus, no, en el camí.
O sigui, no posar els ous, tots els ous al mateix cistell, eh?
No, diversificar.
Sí. Carme, Brit?
Sí, jo estic completament d'acord amb elles i per mi una de les coses importants és treballar la identitat, és a dir, realment qui sóc jo a part dels meus resultats. És a dir, i això doncs, a psicologia coaching ho feu molt doncs, a través de preguntes, no? Que hi ha sota de l'autoexigència, per a què necessito ser tan autoexigent, què passa si fallo, qui sóc quan el que faig no és perfecte. Tot això, diguéssim, va obrint fenestretes de consciència i va fent que les persones doncs, s'adonin de que no només són els seus resultats. Per exemple, una de les coses molt comuns és quan algú, doncs, per causes X, perd la feina, doncs, moltes vegades es ressenteix la seva autoestima. Val? I per què? Doncs perquè han identificat el rol que ocupaven amb la seva identitat. I són dues coses diferents. És a dir, tu ets molt més que una posició en una feina. Per tant, tal com deia la Thaís, hi ha moltes d'aquestes informacions, aquests conceptes que s'han acunyat i estan com molt instal·lats com a creences i que es converteixen en creences que ens limiten i que no ens afavoreixen. Per tant, és important doncs, tot el treball que tant la Glòria com la Natàlia també explicaven a fer doncs, amb les persones per doncs, que vagin descobrint-se, que vagin coneixent qui són i siguin capaços d'identificar cada una d'aquestes peces, que deia jo, que constituiran en definitiva la seva identitat i a partir d'aquí podran valorar si doncs, hi ha coses d'aquesta identitat que els agraden més o menys. Però hi haurà coses que són invariables, que no podran canviar, val? I això s'ha d'acceptar. I en aquest procés d'acceptació també és un procés de créixer, de maduració. Llavors, la flexibilitat, tal com es deia abans, jo penso que és un element clau.
Vosaltres, Natàlia i Glòria, vau crear Me Quiero Luego Existo, o sigui, ja posàveu l'èmfasi en l'autoestima, d'entrada ja per començar. I m'imagino que teníeu pacients, sobretot, més aviat joves, no? O de franges més aviat joves.
Bueno, tenim una miqueta de tot, però sí que és veritat que entre els 20 i els 45 hi ha un volum important de gent.
Avui, com que els 45 és molt jove, encara, doncs sí, podem dir que són directament que són joves. Sí.
Exacte.
No, ho dic perquè potser la Carme, que ara ens explicava la identificació amb el rol i amb la nostra professió, és clar, què passa quan la persona, Carme, es jubila i estava molt identificada amb el seu rol?
Clar, fixa't, és
pot tenir problemes d'autoestima.
Ah, clar, clar, perquè en aquí si la persona no ho ha treballat i no només és allò que fa o que produeix, llavors costa molt desenganxar-se. Per tant, hi hauria d'haver una educació que, en la que es treballi tota la part de la persona des d'una manera holística, és a dir, que no només ets el treball o la teva contribució en el treball, sinó que ets moltes coses més. Llavors, és cert que vivim en una societat, l'altre dia escoltàvem un podcast orientada a la producció i al consum. I realment, clar, on està la persona, a part de produir i consumir? On hi ha aquesta connexió amb un mateix, aquest espai de reflexió, d'introspecció, de que ens falta moltes vegades aquest espai i aquest silenci per pensar. És a dir, hi ha massa soroll a fora. I moltes vegades aquest soroll es transforma en exigència. I ja no cal que entrem en el tema poder de les xarxes socials. Imagineu-se el soroll i l'autoexigència que hi ha, que genera com a conseqüència del consum de xarxes socials. És a dir, que en aquí, i no vull dir que no digui coses positives, però que tot aquest soroll no ajuda gens a que un sàpiga qui és i quin valor li dona a qui és.
Sí, la Natàlia i la Glòria diuen que moltes vegades la persona no pot complir amb les expectatives i els estàndards autoimposats, però, esclar, moltes vegades se'ls autoimposa la persona pel que veu a les xarxes socials.
Doncs, a veure, es dona majoritàriament amb adolescents, però compte, eh? És a dir, també es dona amb persones més adultes i madures. És a dir, jo recordo el comentari d'un pacient que em va dir: el meu dia va bé fins que obro Instagram i me n'adono que la meva vida és una porqueria. Mm. O sigui, a veure, hi ha una persona que voltava els 40 anys, vull dir que no només impacta als adolescents, però també diguéssim impacta a altres franges d'edat i que de vegades, diguéssim, només veuen el que volen que veiem.
Sí, totalment. Amb el que diu, estic totalment d'acord amb el que diu la Carme. Jo, de fet, amb els pacients o clients, el que dic molts cops és, bueno, apagar les xarxes, no? Apagar l'Instagram, perquè al final és veritat que estem amb aquesta mirada exterior que ens està condicionant la nostra manera de viure i veiem que tot el que penja, no, la resta és fantàstic, té una vida molt plena i realment no és això. I això també ens porta a l'autoexigència. I, per tant, molts cops diem intentar, no?, fora xarxes. I, de fet, també poso l'exemple molts cops, no?, quan parlem en consulta de mirar les cortines del veí o de la veïna, no? És com si estiguéssim mirant constantment les cortines del veí i veient que són més maques que les nostres. Per tant, el que hem de fer és mirar les nostres cortines, mirar què tenim nosaltres i treballar per nosaltres mateixos.
Si vosaltres també veieu patiment en aquesta línia per les comparances. Sí?
Moltíssim. Avui en dia, justament per les redes socials, de per si la gent ja tendim a comparar-nos, no? Però les redes socials ens ensenyen, nosaltres ho comparem a vegades a la teràpia, com un aparador d'una botiga. A l'aparador es veu tot superbonic. Quan entres a la botiga, doncs hi ha espais on ja comença a haver-hi una miqueta més de desordre, i si ens anem ja al magatzem, normalment al magatzem hi ha molt de desordre. Al final les redes socials són això, les persones decideixen què volen que les altres persones vegin i per tant no és tota la realitat que hi ha.
Ho dic també per comparar la Thaís i la Carme, que són d'una altra generació, que sí que podeu dir un abans i un després en relació a les xarxes socials, de com ha afectat en general a l'autoestima de la població, les xarxes socials. És a dir, no podem dir que ara hi hagi més bona autoestima, molt ben entesa, que és un terme difícil de definir, que depèn de molts ingredients, com ens deia abans la Carme, no? Però no podem dir que ara, en general, hi hagi més autoestima que abans de les xarxes socials.
No, totalment no. Segurament seria interessant fer un estudi
de com
afecta, no? Sí. Les xarxes socials o de fa 15 o 20 anys,
exacte,
potser, de com, quin era el nivell, potser, d'alegria o de felicitat. I quin és el nivell d'ara? I ara que em feies aquesta pregunta, pensava, no?, en el meu avi o en els nostres avis, que vivien en un àmbit molt més local, que no tenien informació del que passava més enllà del poble, no?, si parlem de fa molts anys, i segurament, doncs, òbviament, no estaven connectats amb el que passava més enllà i vivien una felicitat més pròpia. Potser no es preguntaven tot això que ens estem preguntant nosaltres, segurament no. I, òbviament, sempre tens pros i contres, no? Però, bueno, les xarxes estan molt bé per compartir, per viure-les, però també hem de treballar la nostra autoestima i aquesta part de mirar cap a dintre i que tot el que es comparteix no és real i tenir aquesta visió crítica cap enfora.
Glòria, continuem parlant del patiment generat per una elevada autoexigència. Una de les causes de patiment també és la procrastinació. Mm-hmm. L'hàbit de deixar les coses per més endavant també provoca patiment, perquè i de fet és un hàbit produït per una elevada autoexigència en molts casos.
Sí, en molts casos té molta relació, perquè realment el que estem procrastinant moltes vegades no és la tasca en si, sinó el malestar que ens genera aquesta tasca. Quan tenim molta autoexigència, al final ens fa patir, tenim una por al fracàs, una por a fer-ho malament, i això ens porta a voler-ho deixar per més endavant. I a més, moltes vegades també el que passa és que quan volem fer una tasca molt perfecta, pensem que ens ocuparà molt de temps. Llavors, és, per exemple, doncs, he de seguir amb un treball que estava fent, però em requereix molta energia, molt de temps, necessito molts recursos, per tant, de vegades tampoc em serveix un ratet que tingui, no?, una estoneta, sinó que estic buscant el moment perfecte, que tingui temps, que m'hi pugui posar, i això també és fruit de l'autoexigència.
Tornem a una mica, quin seria l'antídot?
L'antídot és l'autocompassió per nosaltres, perquè és una manera molt més flexible, com estaven dient ara, de marcar-nos uns objectius.
Diu la psicòloga clínica Irene Alabau que actualment es considera que el perfeccionisme pot dividir-se en dos factors: preocupacions perfeccionistes i esforços perfeccionistes. Pel que fa a les preocupacions perfeccionistes, engloba generalment la preocupació per equivocar-se, el perfeccionisme socialment exigit o imposat, l'elevada autocrítica i la discrepància entre els estàndards exigents personals i els resultats assolits. Es considera desadaptatiu, atesa l'alta relació entre aquest perfeccionisme i l'ansietat o la depressió, els trastorns de conducta alimentària, etc. Pel que fa als esforços perfeccionistes, al·ludeixen a l'aspecte positiu i més sa del perfeccionisme. Es refereix a la recerca d'assoliments, a l'afany per arribar a les fites marcades i a la recerca de la millora i superació personal. Aquest perfeccionisme el trobem en persones amb una personalitat perfeccionista caracteritzada per l'establiment de fites altes però realitzables i l'exigència de criteris exigents però no excessivament rígids.
Jo trobo que tindre una mica de perfeccionisme és estar bé, perquè al final això és el que ens porta a voler millorar les coses i a no deixar-ho de qualsevol manera, no? Doncs bueno, ja està bé. No, és important tindre aquest punt de perfecció per dir, ho vull millorar o vull fer això de la millor manera possible.
El límit, el llindar, seria el patiment?
Sí, per nosaltres sí, és el patiment. Quan arriba aquest punt de desgast, anteposar aquest objectiu al nostre benestar o a la nostra salut mental, aquí arriba un punt on hem de baixar una miqueta com aquest objectiu i treballar-ho. I hi ha com aquest punt, aquest equilibri, que és el fet, no?, d'arribar al punt màxim de poder fer les coses bé sense que aquest excés ens faci tindre un malestar. I de vegades és complicat trobar com aquest punt mig.
A mi m'agradaria tornar al concepte de la Irene a la Bau, de les preocupacions perfeccionistes i els esforços perfeccionistes, perquè fixeu-vos, el primer, que és aquest desadaptatiu, viu en el món mental, és a dir, que tot el que passa en el nostre cap i és una mica soroll mental, diàleg mental, diàleg intern, i per tant, en allà no passa res més enllà d'aquest soroll mental. Quan entrem en el factor de l'acció, és a dir, els esforços perfeccionistes, és quan al fer acció hi ha moviment, és a dir, passen coses i es produeix aprenentatge. Per tant, jo crec que aquesta diferenciació pot ajudar moltíssim, i de fet ajuda, quan a les persones les treus del seu cap i del seu soroll mental i les trasllades a l'acció. És a dir, molt bé, això és així, tu ho veus d'aquesta manera, val. Què pots fer per fer-ho? I aquí el que podem, diguéssim, les persones que acompanyem a persones, és, diguéssim, facilitar el que escolleixin, diguéssim, objectius que tinguin les característiques de, que dèiem abans, que siguin específics, mesurables, assolibles, reptadors i limitats en el temps, aquest famós SMART, que és l'acrònim que moltes vegades es pot trobar quan es parla d'objectius. I, sobretot, a mi m'agrada una frase que, si em permeteu, aquesta és meva, i és pas curt, pas ferm. És a dir, vivim en una societat que tot ha de ser molt a lo gran i tot ha de ser molt ràpid i vivim molt de pressa i justament poder el que ens cal és fem les cosetes més petites, és a dir, trossegem allò tan gran fent-ho amb trossos més petits i que puguem empassar millor i d'aquesta manera anem alimentant tant la motivació com l'autoestima, perquè veiem que ens n'en sortim. Per tant, a mi m'ha agradat molt el concepte de la Irene dels esforços perfeccionistes, perquè també lliga amb l'esforç, és a dir, amb el que tu has de posar quelcom. Has de posar una energia perquè hi hagi aquesta acció i a vegades aquesta energia requereix que donis un pas més, no? Ara, quan vols donar 20 passos més simplement perquè el teu cap està donant voltes, vol dir que és desadaptatiu i l'únic que et portes és en aquests estats d'angoixa, etcètera, etcètera, que comentaven la Glòria i la Natàlia.
Prenem nota, Carme, de la teva frase, eh? Pas curt, pas ferm. Ja et pagarem drets d'autor quan la citem.
Sí, perquè sortirà en el meu proper llibre.
Ah, molt bé. Doncs escolta, espero que ens el vinguis a presentar, el teu proper llibre, quan el publiquis. Vosaltres, en Natàlia Iglesias i Glòria Nadal, que parlàveu de la necessitat de ser compassius amb nosaltres si tenim aquest nivell d'exigència tan alt, bé, aquí la Carme ens ha dit uns quants elements que podrien ser útils per cultivar aquesta compassió. Però aquesta compassió també és necessària, m'imagino, quan algú, entre cometes, fracassa en els seus objectius, no? És a dir, quan algú perfeccionista ha intentat fer-ho de la millor manera, ha intentat aprovar uns exàmens, treure's un títol i ha punxat, no ho ha aconseguit, aleshores l'autoestima se'n veu ressentida.
Totalment.
I és el moment de cultivar l'autocompassió.
Ah, exacte. Nosaltres aquí el que fem, com deia la Carme, és un treball molt d'autoconeixement, de treballar el concepte que la persona té en si mateixa i alhora el diàleg intern, perquè el que ens fa molt mal a les persones és com nosaltres ens parlem. Des de que ens aixequem estem tota l'estona amb la nostra veueta interior que ens va parlant i si no tenim una bona autoestima, doncs els missatges que ens anem donant al llarg de tot el dia són molt dolents cap a nosaltres. Llavors, aquest treball de l'autocompassió és per intentar parlar-nos a nosaltres mateixos millor i sobretot des de l'aspecte realista, ni molt positiu ni molt negatiu, que normalment quan hi ha molta perfecció i una baixa autoestima ens parlem molt malament.
Això de l'aspecte realista, si em permeteu fer d'advocat del diable, les nostres dues coach, psicòlogues coach, Thaís, esclar, molts dels invents dels que estem gaudint ara, per exemple, les xarxes socials, el telèfon mòbil, de realistes al principi no ho eren gens. La persona que va tenir la idea no era realista i gràcies a que no va ser realista avui en gaudim, entre cometes, d'aquests invents.
Sí, bueno, del mòbil sí, potser es va fer, no?, per cobrir unes necessitats i cada cop sembla que necessitem més coses i a mesura que van naixent, és com les apps, no? Sí. Cada cop necessitem més apps i al final tenim un mòbil que ja no...
No, però vull dir que gràcies al fet de no ser realistes de vegades aconseguim grans coses en la nostra vida. Tots tenim episodis del nostre passat en què no vam ser gens de realistes.
Vols dir que potser que ens arribava alguna cosa que no acabàvem d'esperar, vols dir? O...
No, vull dir que vosaltres esteu molt a favor de tenir uns objectius, aneu repetint, sí, realistes, sí. No? Jo ara aquí estava intentant... aquest no és un programa per la polèmica, però estava intentant una mica fer d'advocat del diable, convidant-nos d'en tant en tant a no ser gaire realistes.
Sí, està bé i sempre hem de ficar potser la pastanaga una miqueta més lluny, no? Si et refereixes a això està bé, però que no estigui tan lluny com perquè ens sentim tan malament o perquè acabem frustrant-nos i abandonant el nostre objectiu i deixem de perseguir-lo. I després, lligat al que estàveu parlant, no? A mi em sembla molt interessant, i jo estic treballant últimament també, no? Amb aquestes persones que venen amb molta angoixa per tot, no? per aquesta part d'autoexigència, doncs amb una doble vessant, no? La vessant, per exemple, que és difícil d'assolir, però aquesta part racional i objectiva, no? De dir, imagina't una persona que està preparant un treball, o tinc el cas de, no? Una persona que està fent un doctorat i no acaba de sortir el doctorat, doncs de dir, val, de tot això hi ha una part objectiva, que és que va lligat als objectius del teu treball, que pots parlar amb el teu cap, per exemple, com millorar, què és la part objectiva de la feina, quins aspectes pots millorar del treball, com et pot acompanyar el teu cap, el teu cap o el teu professor o qui sigui, amb la millora dels objectius. I aquesta és la part objectiva i racional. I després hi ha una part, que és la que hem estat parlant, que és la part emotiva. La part emocional, que seria, com elles deien, no? De treballar tot el tema de la compassió, l'acceptació, ser més amorosos amb nosaltres mateixos, també sortit, i també celebrar els èxits, perquè molts pocs cops celebrem els èxits, o sigui, el que deia la Carme, no? Aquesta pressa que tenim, assolim un èxit, no l'hem assaborit, i neix un altre projecte, o neix un nou repte, i ens oblidem del que hem anat assolint. I això amb les sessions també treballem la part de competències, de dir, val, què has assolit al llarg de la teva vida? Hi ha un exercici molt maco que fem, que és marcar fets vitals importants i què has assolit amb aquells fets vitals, quines competències teves has posat en valor. I això millora, no?, aquesta part d'autoconcepte o d'autoestima, i bueno, també des d'aquí es treballa l'autocompassió.
Sí. És bonic aquest exercici, i també per les persones que ens estiguin escoltant que ara no mateix no ho estiguin passant bé en aquesta línia.
Sí, i de fet aquest exercici, en funció de la persona, a vegades ha sortit molt maco, perquè pots fer una línia de vida, fets importants, ja sigui des dels estudis o des d'on vulgui, tant fets personals com fets professionals, i fins i tot he tingut algun client que ho ha fet amb imatges, i aquella imatge, no? Una persona que al final em va dir, ostres, he assolit tenir una família, doncs, no? Que em dona molt d'estabilitat, perquè ell venia, per exemple, d'una família, doncs, bueno, amb desestructurada, no? com deia ell, i fer aquest exercici, tot i que treballem des de la vessant professional, vam acabar treballant la part personal, no? I això li donava força per seguir endavant amb el repte professional.
Estem en la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint sobre autoexigència i autoestima amb les psicòlogues Glòria Nadal, Natàlia Iglesias, Taís Casals i Carme Brit. La psicòloga Marta Lázaro diu que l'autoexigència és l'esforç que una persona s'exigeix ella mateixa per ser millor en el desenvolupament de les seves activitats, tot buscant l'excel·lència màxima. Què en penseu vosaltres d'aquesta excel·lència màxima, Carme Brit? I estàs a favor o en contra de l'excel·lència màxima?
Doncs...
No sé, ha quedat contestat, però... Carme?
Sí, és, oi?
La Carme, és, oi? Mira, tu has vingut a dir que com si et fes una mica de mandra, el terme d'excel·lència màxima.
Sí, em fa una mandra immensa, sí, perquè tampoc li trobo el sentit. És a dir, a veure, simplement un comentari, que jo sí que m'he enganxat en el comentari que has llançat abans. I voldria simplement recordar a l'episodi de la persona que treballava a Disney i va proposar digitalitzar els dibuixos animats. A Disney, el comitè de direcció s'ha posat les mans al cap i li va dir, perdona, però què abusarat que ets? Com vols que digitalitzem uns dibuixos que portem mil segles fent a mà i tal i qual? Una bogeria. Van considerar que estava sonat i que no era realista l'objectiu. Què va fer aquest senyor? Doncs va agafar, se'n van a veure els Steve Jobs i li va dir, mira, això doncs no sé si es podrà fer o no, però mira, hi ha un altre boig aquí davant que és possible que si li expliques, doncs ho pugueu provar. I així va néixer Pixar. I em sembla que no els hi ha anat pas malament. Per tant, a veure, una de les coses de que, amb això de l'edat que deies abans he après, és que moltes coses no es regeixen per criteris binaris de sí o no, blanc o negre, sinó que hem d'aprendre a veure diferents escales, no? I bé, només et voldria afegir a tot el que han dit les meves companyes del diàleg interior, és a dir, que heu dit l'amabilitat, la compassió, només voldria afegir la paciència. Jo crec que cal entrenar la paciència. És una competència que jo crec que estem perdent. I després, el que deia la Thaís també, de la valoració del progrés. Penso que és molt, molt important, més que comparar-te amb altres, comparar-te amb tu mateix i quina evolució heu fet.
Jo estic molt d'acord amb el que comenten les companyes i em sembla molt interessant el que estaven explicant ara, aquests exercicis d'autoconeixement per una bona autoestima i per tenir una autoexigència, com dèiem abans, òptima, que no ens faci patir. És molt important que ens puguem conèixer i afegir que el problema de les xarxes és que al final és una comparativa constant. I, per tant, quan ens comparem, estem rebent una informació de nosaltres mateixos una mica injusta, no? Perquè, com deies ara, no ens comparem amb nosaltres mateixos, sinó que estem fent una comparativa amb un aparador que estem veient i no rebem una informació nostra real.
Sí, Natàlia?
Estic totalment d'acord. I torno una mica amb això del debat, que m'ha agradat molt el debat que s'ha obert de la part realista, no? I penso que, evidentment, és important que sempre anem un punt més enllà. I potser canviaria aquesta paraula realista ara que dèiem això per missatges cap a nosaltres en el diàleg intern més adaptats al nostre moment. Perquè crec que això sí que ens ajudarà més a treballar aquest diàleg intern més compassiu i més tolerant.
Thaís, i avui és la primera vegada que em sembla que et presentem com a psicòloga coach. I aquest canvi?
Bueno, ja, de fet, ja fa molts anys que estic acreditada com a psicòloga coach i soc membre de la junta directiva de psicologia coaching del Col·legi Oficial de Psicòlegs. Ahir vam fer la nostra primera assemblea després d'un any i mig de junta directiva i un dels objectius també, no, és difondre la marca de psicologia coaching no, arreu i per tant aprofito doncs, aquesta ocasió, no, que em doneu per treballar per la marca de psicologia coaching.
Sí, o sigui que és manteniu en primer lloc el fet de ser psicòlogues.
El primer lloc és la psicologia amb el que treballem, no? Amb el coneixement profund de les persones i des d'aquí aquesta vessant potser més metodològica des de diferents vessants també del coaching, perquè hi ha, no, hi ha companys que treballen des de diferents vessants, però més anant més cap a l'acció i treballant doncs, amb tot tipus de persones que no estem treballant amb patologia, val? Sinó marcant objectius, intentant assolir els objectius que les persones es marquen.
Sí. Carme, et sembla bé doncs, també que et presenti com a psicòloga coach?
Absolutament, perquè també estic acreditada, doblement acreditada, tant pel Col·legi de Psicologia de Barcelona com per ICF, amb la qual cosa doncs, estic absolutament alineada i gràcies a la Thaís també he participat en alguna conferència que s'han donat. Per tant, estem molt alineades.
Doncs moltes gràcies, Carme Brit, Thaís Casals, senyores, gràcies per ser amb nosaltres i moltes gràcies també a les psicòlogues Glòria Nadal, Natàlia Iglesias de Me Quiero Luego Existo i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també moltes gràcies en nom de Marçal Turó a la realització tècnica, de Blanca Busquets al guió i de Núria Ventura a la producció de l'Ofici de Viure. Una abraçada.